solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. Fa uns anys, l'ONG Amnistia Internacional va publicar l'iceberg de la violència masclista, un model gràfic i molt aclaridor de què és i com funciona aquesta pràctica de vulneració dels drets humans. A dalt de tot, a la vista, l'assassinat, els maltractaments, la violació, l'abús, els crits, les amenaces. A la part soterrada, invisible a ulls aliens, la resta d'agressions. Formes més subtils però igualment demolidores. Humiliació, culpabilització, menyspreu. Avui parlem dels matrimonis forçats, un tipus de violència contra les dones i les nenes que conté pràcticament totes les formes d'opressió abans descrites. Fruit de la tradició cultural i allunyat de qualsevol precepte religiós, els matrimonis forçats costen molt de detectar. No s'entenen dades reals, no s'han investigat a fons i no és fàcil que es denunciïn. Tot i això, a Catalunya ja fa temps que es treballa per conèixer aquest fenomen i, sobretot, ajudar les supervivents en el llarg camí de la superació. Perquè les noies que es neguen a casar-se ho fan trencant amb la família, que pressiona incansablement emparant-se en l'honor i les condemna a l'ostracisme. I les que han hagut de fer el pas i que finalment han aconseguit sortir-se'n han de recollir els trossos de tanta trencadissa interior. Provenents del Marroc, de Gàmbia, del Senegal o del Pakistan, nascudes aquí o arribades de petites, fan equilibris entre les pròpies arrels i la cultura d'acollida. L'Ami, l'Àlia i l'Aroa han volgut participar en el programa i verbalitzar tot el que han patit. Algunes els hem canviat el nom per preservar la seva identitat. Són tres dones fortes, amb estudis i feina i amb un futur que, ara sí, passa per les pròpies decisions. L'associació Valentes i Acompanyades, que lluita per posar fi al matrimoni forçat, els ha donat les eines per reconstruir-se i recuperar, a la mesura que sigui possible, la relació amb pares i mares. Sobretot amb elles, les mares, que també acaben sent víctimes d'un sistema patriarcal que les pressiona i les castiga per no haver sabut educar les filles com a bones esposes.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Don't you know, talking about a revolution sounds.
Alguns dels noms i de les localitzacions que apareixen a continuació han estat canviats per preservar l'anonimat de les protagonistes. Dimarts 4 de la tarda, plaça del Gra, Figueres.
Àlia, hola, com estàs?
Hola, molt bé, i tu?
Bé, amb ganes de parlar?
Sí, sí? Una mica de ganes de xerrar una mica.
Àlia, 23 anys. Va arribar a Catalunya amb 8 anys procedent del Pakistan, auxiliar d'infermeria.
Àlia, treballes en un hospital, oi?
Sí, treballo en un hospital.
I què fas exactament?
Treballo d'auxiliar d'infermeria, tot i que tinc una titulació de grau superior de documentació sanitària, que és administrativa, i ara mateix m'estic preparant per la selectivitat per posar nota, i ja per començar a infermeria.
T'agrada la feina que fas?
Sí, tant. M'agrada molt la feina i ja porto gairebé 4 anys. Ara no m'ho vull quedar amb el que tinc, però vull seguir avançant en el que és el meu somni, que era ser infermera més endavant.
Fa 15 anys que vius a Catalunya,
sí,
vas arribar amb 8 anys, no?
Sí, gairebé 15 anys. Vaig venir des de molt petita i ja porto molt de temps aquí.
Amb tota la família?
Sí, amb tota la família.
Sou, quants germans sou?
3 germans i 2 noies. Jo sóc la petita i la meva germana gran.
I tots els teus germans estan casats?
Sí, tots els meus germans estan casats.
I com van ser els seus casaments?
Van ser concertats, excepte el meu germà mitjà, que sí que li va agradar la noia, però tot i així era concertat igualment.
Tu vas estar a punt?
Sí, jo sí. Molt a punt, molt.
Explica'm què et va passar, com va anar.
Exactament, fa 2 anys vaig haver de sortir de casa Ara estic visquent sola. Fa temps, abans d'aquests 2 anys, més o menys 4, vaig estar suportant comentaris a casa, en plan, casa't, que no sé què, que no sé quantos. Me volien presentar nois que eren llunyans de la família, en plan, casa també, que és molt bo, que no sé què. Tot i així, ja anava estudiant, anava fent la meva feina igualment, però igualment anava escoltant la merda cada dia. I vaig haver de dir-los que no, vaig tenir un atac d'ansietat a casa, es va muntar per no anar més a casa i van deixar en pau. Després els meus pares van anar a Pakistan, van escollir 3 nois, que segons ells estaven bé per mi, i m'han dit o escollis un dels 3 o si no deixes d'anar a la feina i deixes d'estudiar. I clar, jo en aquell moment feia les dues coses i a més feia pràctiques de grau superior. I els vaig dir que no volia, que no sé què, i al final forçosament vaig haver d'escollir un noi que més o menys a mi m'assemblava que ja tenia una carrera universitària, potser pensaria en una altra mentalitat, però tot i així no vaig quadrar molt amb ell, amb la mentalitat que tenia, i al final no. Però vaig fer el pas d'intentar conèixer el noi, almenys, bueno, si ells m'obliguen, doncs intentaré conèixer, però és que no m'ha agradat i vaig ser sincera amb el noi, li vaig dir, ho sento molt, però és que jo de principis no volia, però tot i així he intentat conèixer-te i no acabem d'ajuntar-nos tu i jo, vull dir que jo aquest casament no el faria pas.
O sigui que vas acceptar una de les 3 propostes
sí.
Després de tanta pressió familiar,
sí,
no?
Sí, després de més o menys 6 anys. I jo porto aquesta pressió des dels 17 anys. Sortint de l'ESO, quan vaig fer auxiliar d'infermeria, després va començar tot el rotllo en plan de matxaca constante.
Encara que els pares et veiessin absolutament feliç i plena amb els estudis, amb aquesta feina doncs, que ara estàs desenvolupant, tot i així va continuar aquesta pressió?
Sí, van continuar. Vull dir que és un no parar. Una vegada que comencen ja no paren. Vull dir que és una cosa constant.
Clar, això emocionalment...
No, emocionalment te toca molt i jo la meva única manera d'escapar en plan d'aquestes coses era muntar-me tot el dia fora. Matí treballant des de les 8 fins a les 3, des de les 3 fins a les 8 o a les 9 del vespre anar estudiant i així s'evitava gastar tot el dia a casa i després el que feia era, bueno, si escolto alguna cosa serà el mínim i m'aniré a dormir i un altre cop aixecaré aviat. Però era l'única manera de fer-me sortir. Quan vaig fer, bueno, quan me van comprometre i feia pràctiques de grau superior, també vaig haver d'escollir un lloc que fos fora del lloc on estic visquent.
Clar, el noi no el coneixies de res.
No, el noi no el coneixia de res i a més era una persona que vivia en el meu país d'origen, que és Pakistan, i clar, era fora de la meva família, això sí, però tot i així no ens hi vam poder entendre i no va tirar la cosa gaire bé. Tot i el ser sincerament no va acabar mai bé, perquè sempre discutíem i no tirava res.
Ell va arribar a venir aquí?
No.
Totes les
per
converses...
Sort, no, però sí que es van fer els intercanvis de regals entre quan tu fas un compromís. En la nostra cultura s'intercanvien regals entre la família del noi i la noia. Tot i que així, els meus pares saben que jo no volia. Van fer aquest pas per ensenyar als altres que realment estic compromesa, perquè la seva finalitat era casar-me amb aquell noi, encara que no estigués a gust.
Tu al noi li dius que no vols casar-te,
sí.
També li dius, òbviament, a la teva família,
sí.
I a partir d'aleshores, què es desencadena, Alia?
Jo el que vaig fer era... Primer vaig parlar amb el noi, me va aguantar tot el meu rotllo. Un mes i després es va cansar molt i va anar... Vull dir que la cosa es va anar allargant. El noi també estava cansat d'amagar aquest secret que teníem entre ell i jo. Jo li deia, no li digues a la teva família, però si t'ho estic dient és perquè te vull ser sincera i no vull mantenir una relació que no. No sóc d'enganyar persones, prefereixo ser sincera amb tu i ja està. Però ell no podia més perquè tenia... Estimava molt a la seva família i li feia sentir malament tot aquest procés. Tot i així, va arribar un dia en qual jo me vaig plantejar ja mirant per tot en plan de si surto avui de casa i me diuen que no, que jo tingui un lloc on viure. Ja més o menys ja m'ho vaig plantejar aquell moment quan vaig dir a la meva família que jo no volia casar. Va ser una nit de ramada a mitges i els vaig dir que no i m'han treure el mòbil, m'han deixat sense res i m'han dit que m'acasarien amb aquell noi el més aviat possible i que no aniria a ningun lloc. Clar, al sentir aquesta pressió, nerviosisme, totes aquestes emocions i tot el de dins, vaig haver de trucar als Mossos perquè no aguantava més per dins. Vaig aprofitar una ocasió on tothom estava dormint, vaig agafar el telèfon fix i vaig haver de trucar. I des de llavors sí que vaig sortir i ja, des d'ahir ja estic fora de casa.
Àlia, demostres una valentia absoluta perquè al final és un trencament... Amb la pròpia família.
Amb la pròpia família, que tu no fas volent fer-ho, però te sents forçosament obligada a fer-ho. Són ells mateixos que no canvien la mentalitat i no volen canviar la cultura, tenen por de la gent i no te deixen fer el que tu vols. I t'obliguen a fer coses que després ells tampoc ho volen. Que a mi em sembla molt graciós, perquè és que clar, si tu vens a un altre país has de canviar la mentalitat segons allà. Vull dir que no és el mateix estar en el teu país d'origen. I clar, no he sortit igual que ells, encara que els meus dos germans hagin estudiat. Ells tampoc acaben de canviar el xip aquest de la cultura, però jo sí, perquè és una cosa que a la noia sí que li toca i al noi no tant. Vull dir que el noi pot fer una mica la seva, però la noia no s'escapa.
Un cop denuncies als Mossos, sí. Marxes de casa?
Sí, vaig marxar de casa, vaig estar... un mes sense contacte amb la família, vam fer una mica de mediació ja per telèfon i vam anar quedant, en plan de jo vinc a casa, però de visita i ja està.
Els germans et van ajudar d'alguna manera o no?
Quan jo vaig exposar, no gaire. Me van decepcionar molt, perquè mira com me relaciono... molt més amb els germans que no pas amb la germana que tinc. Vull dir que a vegades és en plan de pues, si tinc una germana gran, pues, estic molt més íntima amb ells, però no. Però jo en aquest cas estava molt connectada amb els meus germans i no me van ajudar.
Quins aprenentatges n'extreus de tot el que has viscut? Ets més forta?
Sí, soc molt més forta, soc molt independent i tinc moltes ganes d'explorar moltes coses i seguir fent coses que jo potser a casa dels meus pares no hagués somiat que es podia haver fet. I jo crec que totes les noies han de ser valentes per fer-ho. Si els pares no canvien la mentalitat, som nosaltres qui hem de fer-los canviar el xip i canviar-los la mentalitat. Perquè ja no estem al segle on ells estan. Vull dir que sé que tenen una mentalitat diferent, però no podem deixar que l'antic vagi arrossegant el que és present. Hem de canviar.
T'agradaria casar-te?
No. Jo després de quan tingui la meva carrera i tot, ja després m'ho pensaré, però amb una persona amb qui jo realment me senti còmode i que l'estimi, no amb una persona així tal qual.
Moltes gràcies, Àlia, pel teu exemple i per aquesta valentia i resistència al final. Una abraçada molt gran.
De res, igualment.
A ningú nombre consiento.
Dimarts, 6 de la tarda. Seu de l'associació Valentes i Acompanyades. Sal.
Solo Dios puede juzgarme.
Què tal? No sabia que eres tu.
Hello.
Com estàs?
Bé.
Que fuiste tan celebrado.
Aroa, 24 anys. Va arribar a Catalunya amb 12 anys, procedent del Marroc.
Aroa, acabes de sortir de treballar, no?
Exactament.
De què treballes?
Dependenta.
En una botiga de?
De decoració.
De decoració. Estàs contenta amb la feina que tens?
Molt, m'agrada molt.
Fa temps que hi treballes?
3 anys.
3 anys. Sou una família, vosaltres, de moltes dones, oi?
Sí.
Quants germans, germanes sou?
Germanes, tinc 3 germanes.
I tu ets la?
La gran.
La gran. I les germanes estan casades, no estan casades?
Una
viuen totes
casa,
aquí?
No. Dos estan a casa, estan estudiant actualment, i una està casada.
I com va ser el matrimoni de la teva germana?
Es va casar amb el seu xicot de fa molts anys que estaven sortint. I es van casar fa poc, un any més o menys.
Sí, un matrimoni per amor, podríem dir.
Sí, exactament.
Es van agradar, van mantenir una relació...
Sí,
i es van
una relació de 4 anys, sí. I s'han casat fa poc.
A tu què et va passar? Explica'm què et va passar, perquè la teva experiència és molt diferent a la de la teva germana, oi?
Exactament, sí. Quan tenia 19 anys estava estudiant màrqueting. Estava per final del curs. Va venir un noi a casa per demanar la mano, com es diu. I clar, m'ho pintaven molt bonic tot, casa't amb el noi, que és molt maco i tal. I en el moment, com m'ho van preguntar, clar, jo no vaig mirar res. Mirava si és guapo o feo.
Tu estudiaves màrqueting, estaves contenta amb els teus estudis,
sí,
volies tirar endavant.
Sí, sí, sí. De fet, ara estic treballant d'això per...
Gràcies als estudis,
sí,
no?
Sí.
Llavors, clar, t'arriba aquesta proposta. Et va sorprendre que t'ho plantegessin els teus pares, tenint en compte que estaves feliç estudiant i tenies un objectiu laboral molt clar?
Sí, però en aquell moment ells no pensaven així també. Ells pensaven, mira, si et cases també pots estar millor encara. I clar, jo ho vaig passar molt malament. Clar, no li contava les coses als meus pares tampoc, perquè no volia que...
Va sortir malament perquè tu vas dir que sí i al final...
Sí, em vaig casar, em vaig anar a França a viure.
Qui era el noi?
En aquell moment no el coneixia de res. Ell era de França, vivia a França. I vam anar a França a viure en aquell moment quan vam celebrar la boda i tal, pues...
Primer hi ha el compromís, no?
Sí.
Us comprometeu...
Exactament.
I després arriba la cerimònia, no, diguem-ne?
Sí.
I la cerimònia on es va fer? Aquí?
Aquí a Girona.
Aquí a Girona. Les famílies es coneixien, entenc?
De res. La meva mare coneixia la seva germana, però de molt poquet. O sigui, no la coneixia de tant. I clar, jo una vegada ja vaig rebre maltracte de part de les germanes, més de les germanes d'ell. Ell mai m'ha fet res, d'acord? ¿Vale? Eren les germanes, una em picava, era molt dolenta. I molt agressiva.
I per què t'agredien?
Jo crec que era una noia molt... No sé, no et vol veure més bé que ella o...
Com gelosia?
Sí, molt.
En quines condicions vas viure allà?
Clar, en condicions... Lo normal, no? Diguem-me.
Tenia una casa?
Clar, és el que van dir, que tenien una casa i tal. O sigui, no, lo bàsic per viure, no? I clar, una vegada arriba allà i m'he trobat que la seva família estava en una casa i al costat de casa estava una caravana on ell dormia i tot, i clar, i jo em tenia que quedar amb ell.
I a més, doncs la reacció de les germanes, no?, que t'ho van
fer
passar tan malament.
Sí, a part d'això dius, vale, això ja passarà, però la germana, no tinc per què estar aguantant una germana que... Una vegada va agafar un ganivet, no sé què volia fer, o sigui, és molt agressiva.
Déu-n'hi-do, Aroa.
Sí.
Llavors, quan tu, clar, et cases amb un matrimoni que tu no volies, i a més, no únicament això, sinó que has d'anar a viure en un altre país.
Sí.
Això, emocionalment,
no,
com se suporta?
Ui, no m'agradava gens, perquè no entendrà ningú, o sigui, és a dir... No tenia comunicació amb ningú, ni puc fer-ho, perquè no parlo francès. És difícil. Era només... Estava allà, no sortia, no feia res.
Clar, cap mena de llibertat, no?
Clar.
I la família n'estava al cas de com tu estaves? De com...
En el moment no, però quan vaig tornar vaig decidir venir a veure els meus pares i em vaig quedar aquí. Una vegada explicar-los tot, i clar, ells tampoc volien que jo passés per tota aquesta situació. I vam decidir que no tornava. Actualment, en aquell moment, estava embarassada d'una setmana. I vaig tirar endavant. Ara tinc un nen de 3 anys. I molt contenta.
És a dir, vas venir aquí a visitar els teus pares i ja et vas decidir quedar-te perquè ja no suportaves més
la
vida
allà. Sí.
I vas venir embarassada.
Sí. Clar, ell en el moment, jo encara parlava amb el pare del meu fill i ell se'ls va posar molt content i tal, vale. Però les germanes no volien.
Allà, Aroa, com era el dia a dia a França? Què feies o què et feien fer?
Estan allà preparar el menjar abans de les 12, cosa que no feia aquí, saps? Jo no sabia fer res i ells estaven en compte que jo no sabia fer res. Ho feia tot la meva mare. Jo el que feia aquí estudiant amb les amigues. I vaig aprendre, vale? Em van ensenyar, la mare d'ell em va ensenyar, però clar, després era com fer el menjar per ells, tot el moment. Arriba un moment que dius, això què és, saps?
O sigui, com a serventa, no?
Sí, exactament.
És a dir, arribes aquí, dic per resumir, arribes aquí, embarassada d'unes setmanes, m'has dit, llavors sí. Ja et quedes aquí i ho denuncies als Mossos, el que et feien a França.
Sí, perquè tenia por sortir al carrer. Imagina't que surto al carrer i em ve, no sé, la germana per al costat, no sé. En aquell moment ho passava malament.
I en aquell moment tens el suport absolut de...
dels meus pares.
Això és molt important.
I les germanes, sí.
Sí, això sí. Suposo que va obrir un món absolutament diferent, no?
Sí, sí, han estat amb mi en tot el moment.
Això és molt bonic.
Sí. Sí, sí.
I han canviat la mentalitat?
Sí, ara a casa no es fa això de ve un noi, venga, casa't. No, ja no es fa. Han après molt. I la meva mare sempre ho diu, eh? De la meva situació han après molt tots. Sigui les germanes, sigui els meus pares.
Et sents més forta?
Sí. Perquè al principi estava molt, quan vam passar tot això, estava molt malament. No confiava en mi mateix, deia que mai estaria, o sigui, per exemple, tornar a estudiar, ara està treballant de lo que m'agrada. Mai he pensat fer-ho. Jo pensava, ja està, em quedo a casa, ja no hi ha més.
T'has plantejat tenir parella més endavant?
No. Feia com 3 anys, no volia conèixer ningú. Ara sí que he començat a parlar amb la gent, conèixer, per exemple, nois, però no he pensat tenir... Encara no. Per ara no.
Ha de ser un procés que, és, sí. Que, no, que ha d'anar digerint-se.
Sí,
i...
abans no m'agradava gens. Els nois no em caien bé. O sigui, era com... les tenia un odio, digamos.
Clar, perquè l'experiència és molt traumàtica, òbviament, sí. No? Si altres noies que es troben en aquesta situació, amb el que, com el que vas passar tu, què els diries?
Seguir endavant. Costa, però sempre pots.
T'has plantejat ajudar altres noies?
Sí, de fet he ajudat amb una noia que estava malament també. Gràcies a mi va començar a estudiar també. I actualment no sé res d'ella, però sí que va tirar endavant.
El matrimoni està finiquitat? Sí. És a dir, t'has pogut divorciar?
Sí. Ja fa 3 anys.
Ja fa 3 anys.
Sí.
No van posar inconvenient?
Ell actualment no pot venir ni a buscar-me a mi ni al seu fill. O sigui, estem...
Hi ha un ordre d'allunyament.
Sí. Sí.
Per tant, estàs tranquil·la.
Sí, molt tranquil·la.
Jo t'agraeixo moltíssim que hagis volgut explicar-nos la teva història en aquest programa especial que fem sobre els matrimonis forçats. I que el teu exemple ajudi a altres noies a superar-ho.
Gràcies a tu, encantada.
Dijous, 3 de la tarda, Parc de Catalunya, Sabadell.
Hola, què tal? Com estàs? Què hem de fer?
Si se'n retira els cabells de la cara i per sort li puc tornar a veure els ulls, no podria evitar la cremada de qui mira directe la llum.
Ami, 27 anys, nascuda a Catalunya, de pares gambians. Treballa d'administrativa i de model.
No li voldria dir que m'agrada, arrisca el moment d'ara es fes fum.
A mi som a Sabadell, tu vius a Barcelona però treballes aquí, no?
Sí.
A què et dediques?
Em dedico a administrativa de la immobiliària, del sector immobiliari. I bueno, el que faig és tasques de contractes, atenent els clients i de més.
També fas de model, no? Ocasionalment.
Sí. Sí. A vegades.
Quina és l'última feina que has fet en aquest
sector? L'última feina que he fet ha sigut aquest matí per una marca de cosmètica que se m'etira a Londres.
Sí. Estàs contenta de fer aquesta
molt
feina?
Molt contenta, la veritat és que sí.
Et van sortint molt ofertes?
Bueno, sí, de tant en tant, sí.
Tu ets nascuda a Catalunya i els teus pares són de Gàmbia, oi?
Sí.
Quants germans sou a casa?
Som 6.
6 germans?
Sí. 5 nois i jo.
I els teus germans estan casats?
No, cap.
Cap està casat?
No.
En canvi, tu sí que et vas arribar a casar, oi?
Sí.
Com va anar aquesta història a mi?
Bueno, doncs va ser que un estiu els meus pares em van dir que m'havia de casar i quedava un mes per casar-me. I bueno, jo no tenia recursos suficients com per marxar d'aquell moment de casa o el que sigui. I el que vaig fer és quedar-me i casar-me, encara que vaig dir que no volia, però bueno, es va fer igual i res, em vaig quedar ja 2 mesos.
Tenies entre 19 i 20 anys, no? Això sí. Fa uns 7 anys que va passar.
Sí.
Amb qui et volien casar?
Pues és un conegut de la família i, bueno, bàsicament és com el meu cosí i em van dir que m'havia de casar amb ell.
Un cosí que tu no havies vist mai?
No.
Ni en fotografia o...?
Bueno, sí que el coneixia una mica pues, de vista, però no vivia, en aquest moment no vivia aquí. I després sí que va venir aquí a Catalunya, però clar, jo no el coneixia, no sabia qui era, per molt que vingués a casa meva.
Vivia a Gàmbia, entenc?
Sí, va néixer allà. Sí.
Llavors tu et fan aquesta proposició els teus pares. T'esperaves que te la fessin en algun moment o altre de la teva vida?
Sí que me l'esperava. Me l'esperava perquè jo tenia el meu entorn del col·le, de les meves amigues de tota la vida, però també tenia el meu entorn de cosines, de la comunitat negra i de més, i sabia el que passava. El que passa que no t'ho esperes fins que et toca a tu. Totalment.
En aquell moment que els teus pares et fan aquesta proposta, tu què estaves fent? Estaves estudiant?
Sí, estava estudiant, o sigui, havia acabat ja el batxillerat i de més, i ja estava estudiant per fer química.
Llavors tu et plantes, dius que no et vols casar perquè entenc que vols continuar estudiant, no?
Sí, clar, jo estava supercontenta perquè volia ser perfumista i jo anava a col·le i de més, però sí que és veritat que no m'esperava, bueno, no m'ho esperava i ja està. Pensava que a mi no em passaria.
I quina és la reacció que tu tens quan t'ho diuen els teus pares?
Vale, la primera reacció va ser plorar. Vaig plorar durant hores, vaig trucar al que seria el meu tiet en aquell moment, bueno, no era un tiet, però sí que era un amic de la família, i li vaig dir que jo no estimava aquest home i que no em volia casar.
I els teus pares com ho van rebre?
Pues els meus pares em van dir que això no podia ser, que ja era massa tard. Però clar, tampoc em van donar l'opció de que fos més aviat.
O sigui que un trencament a banda i banda, no?
Sí.
El sí dels pares davant del teu no... Però igualment el casament s'acaba celebrant.
Sí, es va fer el mes següent. I
on es va fer aquest casament?
Es va fer a casa dels meus pares. A casa dels meus pares i, bueno, va ser un dia que recordo i no recordo del tot.
Com és una cerimònia d'aquest tipus?
Bueno, doncs el que fan és el dia del casament, al matí, t'aixeques i venen totes les dones a casa i comencen a preparar el que és el menjar, preparar-te tu, dutxar-te, fer-te trenes, posar-te plantes medicinals que donen com olor, o sigui, olor al cos i de més. Però després, a la tarda, et vesteixen tota de blanc i et porten a casa del teu home. I, bueno, arribes allà i estan tots els homes allà i et comencen a dir com hauries de cuidar el teu home. El que hauries de fer, com és el respecte, si el teu home et diu alguna cosa que no... d'això que l'has de fer cas i de més. I ja després et porten a l'habitació amb el teu home per tenir la primera nit de noces i ja està.
I això et va passar?
Sí i no.
Explicat.
Sí, va passar tot això, però aquell dia jo vaig dir que tenia la regla. I va ser un mes sencer.
Això sí. A la casa on vivíeu ja?
Sí. Els meus pares em van agafar un pis, bueno, m'ho van acomodar tot. O sigui, amb això sí que no vaig tenir cap preocupació.
On viviu exactament?
Al costat de la porta dels meus pares. Sí,
llavors
sí.
Llavors comenceu la convivència amb una persona que tu no coneixes de res i amb qui t'has de... Clar, te n'has d'anar al llit, has d'anar a conviure amb aquella persona, no?
Sí. Pues jo el que feia era tancar-me a l'altra habitació i demanar-li al meu germà petit que vingués a dormir amb mi. Així fins als 2 mesos. Però sí que hi havia moltes baralles. I venia tota la comunitat negra a dir-me que havia de consumir matrimoni amb ell. Però no... Soc molt tossuda.
A nivell, clar, de convivència, m'estàs dient, doncs aquests episodis de violència, es va arribar a l'agressió física, també?
L'últim dia, abans de marxar de casa, sí. Sí, vam tenir una baralla molt forta, per tema de gelos, perquè jo estava amb el mòbil i de més, i jo li vaig dir que ell no era ni el meu home ni ningú per dir-me això, i el dia següent jo ja vaig marxar. Però aquell dia sí que jo vaig anar a casa dels meus pares i el meu pare em va dir, has de tornar a casa del teu home i ja demà parlem. I clar, jo vaig dir no.
No hi vas tornar?
No.
I què vas fer?
Pues primer vaig escriure una carta explicant-ho tot, I vaig fer bosses, vaig agafar el meu conill i vaig marxar. Vaig trucar a una noia que treballava, bueno, que estaven començant el projecte de Valentes, i vaig marxar cap allà.
I la teva mare, Ami, com s'ho va prendre? Et va ajudar? De quina manera?
La meva mare, d'una forma indirecta, em va ajudar perquè des del principi em va donar consells per sortir de tot això. Se li notava que no volia. Fins i tot un detall que jo em vaig donar compte és que em va dir abans del casament que em posés un DIU, quan mai havíem parlat d'aquestes coses ni res. Però ella també va patir molt en tot aquest procés i jo notava que ella també es sentia forçada.
Quin tipus de consells et donava?
Pues em deia una mica com m'havia de comportar perquè no, perquè no patís més del compte, que havia de fer cas segons que coses em deien, encara que ella sí que em confessava que no estava d'acord, però que era el millor per totes dues.
Entenc que això t'ho confessava de manera íntima, no?
Sí, sempre era quan jo anava a casa i estàvem totes dues soles, no hi havia ningú de la família, i llavors és quan em deia de parlar-ho.
Clar, a nivell emocional, Ami, això és molt gros, perquè no únicament tens la pressió familiar, que al final hi acabes accedint, sinó que després comença una etapa de convivència amb aquesta espiral de violència, no? Com es gestiona això emocionalment? Ha de ser duríssim.
Primer de tot has de tenir clar que vols estar bé. Si no tens clar que vols estar bé, és impossible començar a sanar. Ja no sanar del tot perquè és difícil. Però i tenir objectius a curt termini i a llarg termini.
Clar, a nivell familiar, el fet de trencar amb la família, el fet de trencar amb les tradicions, això implica un desajust també per tu, que has nascut aquí i que suposo que estàs buscant l'equilibri cada moment, no? És a dir, per acontentar una part i també per sentir-te coherent amb tu mateixa perquè estàs en una altra, no? amb aquesta societat.
Clar. Sí, és una lluita constant de personalitat, de creences, de no saber qui ets del tot i molta despesa d'energia per trobar aquest equilibri. És molt, 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 molt dur.
Marxes de casa, t'ajuda l'associació Valentes i Acompanyades. On vas a viure?
Vaig començar a viure a casa d'una de les cofundadores, sí. Vaig estar amb ella i a poc, mama, pues, començar un altre cop a retomar els estudis, fer vida, amics nous.
Llavors, ara te n'has anat sortint, gràcies a Valentes i Acompanyades. Vas tornar a casa? Quina era la relació amb la família durant aquest període?
Sí, jo vaig tornar a casa els 2 mesos de marxar, però no va anar bé perquè em varen comprar un bitllet per marxar a l'Àfrica i jo ja sabia que allà ja no tindria solució. Llavors vaig tornar a marxar un altre cop i jo ja no he tornat a casa. O sigui, vaig a veure'ls i demés, però no he tornat a viure amb ells.
Un bitllet a l'Àfrica per anar a casar-te? O per anar,
no, per marxar amb ell i viure allà.
Amb el que aleshores era el teu marit, no?
Sí. Sí.
Ostres, clar, és una pressió encara...
Constant.
La pressió no acaba, no? És el que t'anava a dir, és una pressió constant.
No, i sempre estarà allà, perquè ho tenen, a la seva cultura ho tenen molt ficat a dins, que s'ha de fer així i ha de ser així. I al final també és com una forma d'estimar-te, el que passa que no és la forma correcta.
Els teus germans et van ajudar en aquest procés?
En primer moment no. Jo vaig trobar a faltar el recolzament del meu germà gran. O sigui, ell en aquell moment vivia als Estats Units i no em va dir res, és com que va dir, això és el que toca. I penso que encara que molts hagin nascut aquí, encara tenen aquesta mentalitat de, la cultura és així i ja està.
No és gens fàcil, llavors, a nivell d'aprenentatge vital, què destacaries?
Jo el que més destacaria, en el meu cas, és la meva passió per saber estimar. I a mi el que més m'ha ajudat és a desenvolupar la meva intel·ligència emocional. I crec que ser una dona independent et dona molta força per viure, perquè aquest món tampoc és molt fàcil, o sigui que et dona molta força.
I amb la família vas anar recuperant a poc aquest contacte. Com va ser aquest retrobament? Explica'm.
Igual que vaig marxar de casa dient marxo, 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 jo mateixa vaig dir a l'associació avui vaig a veure els meus pares. I vaig anar a veure els meus pares, vam plorar moltíssim i va ser una bona... Em varen acollir molt bé, la veritat.
Ara t'entenen?
No del tot. Han acceptat la meva vida d'ara, però no m'entenen del tot. I jo penso que marxaran d'aquest món sense fer-ho.
Sense comprendre que tu vols volar lliure.
Sí. Sí, sí, és com viure una doble vida. Sí, sí.
Voldràs casar-te de nou?
Sí, m'agradaria casar-me, però d'una altra forma. De fet, o sigui, de la mateixa cultura dels meus pares, el rite que tenen i de més m'agrada, però ara mateix no hi penso en casar-me, la veritat.
A mi t'agraeixo moltíssim que hagis volgut col·laborar avui amb el programa Solidaris per donar veu a aquestes experiències al final positives pel que fa a matrimonis forçats. Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres per la feina que feu.
Som dones.
Dones.
Som dones.
Dones.
Som dones.
Dones.
Som dones.
Setmana de les dones a Catalunya Ràdio. Som dones.
Solidaris. Mercè Folch.
Ariadna Vila és psicòloga i coordinadora de l'Associació Valentes i Acompanyades. Benvinguda, Ariadna.
Hola, bones. Què tal?
I Alba Alfa-Gemme, psicòloga especialitzada en temes de violència sexual i victimització, coautora de l'estudi La realitat dels matrimonis forçats a Catalunya, que acaba de presentar la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. Com estàs, Alba?
Hola, molt bé.
Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí.
Primer de tot, parlem de conceptes. Sobretot, és important, jo crec, abans de començar, a definir què és el matrimoni forçat.
Jo crec que el matrimoni forçat hauríem d'intentar explicar d'una manera com molt senzilla, molt clara. És tot aquell matrimoni o tot aquell procés que va cap a un matrimoni en el que una de les dues persones contraents no vol estar allà, no desitja contraure aquest matrimoni. Per tant, jo crec que hem d'entendre que no és un moment concret el dia de la cerimònia, sinó que suposa tot un procés. I, per tant, pot ser que hi hagi moments que la noia, perquè normalment afecta més a les dones, ja en parlarem, és una forma de violència masclista, però que pot ser que en alguns moments tingui la sensació de que, bueno, podríem parlar, però després es pugui fer enrere, perquè sap tot el que li ve a sobre. Per tant, jo crec que hem de començar a trencar la idea que el matrimoni forçat és allò que té a veure amb un fet concret que està constituït dintre del Codi Penal, i és més un procés que té molt a veure amb com es socialitzen aquestes noies que acaben sent moltes d'elles obligades a casar.
Un punt clau aquí és el del consentiment.
Absolutament. El consentiment, quan tu vius o provens de l'experiència de la discriminació des de que neixes, en la que probablement no tens ni la possibilitat de plantejar-te dir no, el consentiment ja suposa un concepte que va molt més enllà del que tu et puguis plantejar, perquè el consentiment és algo que és un constructe social que es dona en una societat en la que ens han educat amb uns valors amb igualtat, no? Per tant, quan tu des de petita has tingut molt clar quin és el teu rol de gènere, perquè així t'ho han fet viure, que tu has vist com s'ha tractat a la teva mare, a la teva tieta, a la teva àvia, i per tant, aquesta, jo en dic, experiència de discriminació de gènere, ja la tens tan incorporada en la teva pròpia genètica, crec que és bastant difícil, no únicament plantejar-te el fet de que tens la possibilitat de dir que no.
El que ha de quedar clar, i sobretot també escoltant de tu, és que el matrimoni forçat és una forma de violència masclista, i així ho recull una llei del 2008 a Catalunya.
Sí, i de fet ara que han fet la modificació d'aquesta mateixa llei, segueix també tinguent el matrimoni forçat com una forma de violències masclistes, però és cert que ha estat sempre com una de les formes més invisibilitzades a casa nostra, potser ha estat una de les germanes petites de les violències masclistes per l'afectació que té, però és cert que és un problema que portem arrossegant des de fa molt de temps, no? Que a més conté totes les formes, no? Des de la violència psicològica, violència física, econòmica i sexual, no? Ens podem trobar tot el reguitzell d'aquestes violències dintre d'un cas de matrimonis forçats.
En el cas de matrimoni forçat, hem de parlar què és fruit de la tradició cultural, de la religió?
Bueno, és fruit d'aquesta tradició cultural, no? No és el producte de cap religió, i a més està com molt limitat a unes comunitats o unes famílies, i hem de tenir molt clar que té molt a veure amb totes aquestes pressions del que tu t'ensenya, o sigui, al final tots i totes ens construeixen des del bressol amb unes expectatives, no? I més, si incorporem la perspectiva de gènere, què esperen de tu si ets nena o què esperen de tu si ets nen? Clar, llavors això es construeix no únicament al moment en què et diuen t'has de casar amb tal persona, sinó des de petita què s'espera de tu. Hi ha un concepte que es construeix que nosaltres també l'hem tingut, la nostra societat, i encara hi és, el que passa que ara l'hem dibuixat una mica i ara parlem de vergonya, però té molt a veure amb l'honor. L'honor de ser dona, què suposa? L'honor de la família, de tenir una filla, i què suposa com a tu que siguis acceptada? I el teu honor depèn molt de la teva vida sexual i de com d'alguna forma estableixes les teves relacions, no?, més amoroses, no? Llavors, què passa? Que hi ha tota aquesta pressió que té molt a veure amb aquesta tradició, amb què home ha de ser una bona dona, no? Llavors, clar, el fet de que tu trenquis aquestes expectatives, aquests rols de gènere, et pot provocar que acabis a l'ostracisme més absolut a nivell social, que quedis sola, que tot allò que suposa el teu món desapareixi, no? Perquè realment no has complert les seves expectatives. I dir no a això és molt complex. I, per tant, hem de tenir molt clar que si volem treballar amb això hem de deconstruir tot un tema que té molt a veure el que tu deies, aquestes tradicions culturals que estan en la pròpia genètica no, transgeneracional que han anat patint, perquè moltes d'elles diuen, bueno, la meva mare, la meva i la meva tieta ho han viscut, les pròpies mares pensen que potser fins i tot és el millor per elles, no? Perquè no caiguin en aquest rebuig, no?
Ariadna, no hi ha aquest qüestionament. Les dones que són forçades a casar-se s'arriben a plantejar mai que això va contra els seus drets?
Jo crec que sí, aquí hi ha un tema que de tema de xoc cultural al final, no? Són noies que realment quan es plantegen el fet de dir no, diuen, bueno, quin preu pagaré per aquest no, no? I aquesta soledat del que parlava l'Alba és molt important perquè és un dels motius pels quals es poden tirar enrere. Què passa quan no hi ha un suport o un recolzament, no, d'aquestes persones? Doncs clar, aquestes noies es senten molt vulnerables i fa que aquest consentiment, que, no, totalment d'acord amb el que ha explicat l'Alba, aquest consentiment sigui doncs un sí, ho he fet, no? I des de fora moltes vegades es veu de que, bueno, doncs que diguin que no, simplement que no es casin. No, no, perdoneu, és que aquí darrere, no, hi ha tota una identitat, tot un entorn social comunitari d'estima a vegades, no? Perquè el que diu l'Alba, moltes vegades les famílies no tenen aquesta intencionalitat de fer mal a les seves filles. Però, clar, jo crec que aquest pes significatiu familiar pesa moltíssim a l'hora de prendre la decisió. Algunes noies sí, que afortunadament s'ho plantegen, però és que hi ha noies que no.
Clar, aquest substrat està molt, molt interioritzat i lluitar contra, clar, contra les pròpies arrels, en definitiva, no?
Sí, i a més moltes noies quan parlen amb nosaltres parlen molt dels sentiments de culpabilitat que tenen, no? De que o no he sigut una bona filla o no he respost a les expectatives de la meva família. I clar, això és important perquè aquests sentiments de culpabilitat són molt, molt forts. A més, no? També parlant amb elles hi ha un tema de trencament sobretot amb la relació amb la mare, que aquí és la que pesa realment, la que diu, ostres, és que clar, la meva mare doncs ja no m'estima, la meva mare em rebutja. O, bueno, és aquest cost, no?, del que ha plantejat l'Alba, de dir, ostres, és que em quedo sense res. I clar, vulguis que no, elles, això no és una decisió tan senzilla de prendre, no? I és molt important això, no?, de construir tot això i començar-ho a treballar ben bé des de l'arrel, perquè si no anirem tapant forats, no?, anirem posant remeis, però remeis que realment no frenaran tota aquesta violència.
Alba, les associacions Lanut i Valentes i Acompanyades, amb el suport de la Generalitat, heu elaborat un estudi pioner a casa nostra sobre la realitat dels matrimonis forçats a Catalunya. Es tracta d'un estudi fet a partir d'entrevistes individuals a 25 noies que o bé han patit un matrimoni forçat o bé han estat en risc de patir-lo o que coneixen el fenomen de molt a prop.
Les dones que han participat en l'estudi sobre la realitat dels matrimonis forçats a Catalunya provenen del Marroc, Senegal, Gàmbia, Guinea, Índia i Pakistan. Totes tenen entre 18 i 30 anys. 10 d'elles han nascut aquí i la resta porten una mitjana de 12 anys vivint a casa nostra. Gairebé la meitat estan treballant i un terç està estudiant. La majoria tenen estudis secundaris i algunes d'elles, 7, tenen carrera universitària.
Alba, sabem si a casa nostra tenim més casos de matrimonis forçats de nenes o en edat adultes?
És evident que l'estudi al final té la capacitat d'arribar a aquells casos que sobretot de la mà de Valentes i Acompanyades doncs, ens faciliten aquests testimonis, però sabem que evidentment hi ha moltes més nenes que estan en situació, estan en un medi que nosaltres parlem de medi procliu pel matrimoni forçat i que per tant tenim un problema també en la detecció. Per un costat tenim un punt molt fort, que és que la major part d'aquestes nenes doncs, bueno, totes estan escolaritzades i per tant estan en contacte amb professionals que podrien identificar moltes situacions solucions, però per altra part és cert que costa que molts professionals o alguns professionals vulguin també fer un pas endavant. Per què? Perquè, bueno, si ja ens costa la violència en la parella, no?, que és una violència de la que en som més conscients, quan es troba una situació d'aquestes, bueno, la por, el no saber com actuar, la falta de formació fa que molts professionals o moltes professionals prefereixin optar, doncs, bueno, per una actitud prudent, en el sentit de, com molt bé deia l'Ariadna, no sé si els hi passa alguna cosa i ens ho diran, o per què no diuen que no, o per què no ens ho venen a explicar. Llavors, clar, amb criatures que estan fent, moltes d'elles, transitant aquesta època tan complexa de la infantesa a l'adolescència, imagina't, a més, fent front a una situació en la que les pressions s'evidencien d'una forma claríssima en aquest trànsit de la infantesa a l'adolescència, perquè és quan, de cop i volta, les famílies senten que la nena està en risc per poder començar a perdre aquest honor que dèiem i, per tant, les hem de lligar en curt. I un tema que deia l'Ariadna, que per mi és importantíssim, com la pressió d'aquest patriarcat recau també sobre les mares. Perquè si les nenes ho fan tot molt bé i tot acaba, no?, responent a aquells condicionaments socials i, per tant, a aquelles expectatives, serà gràcies a l'home. Però si les coses no funcionen, és per culpa de la mare, que tenia la responsabilitat, no?, de la cura, no?, d'alguna forma, i el control d'aquestes nenes, i no ha sabut fer la seva feina. I, per tant, el que deia l'Ariadna, al final elles també són les transmissores, una corretja transmissora d'aquest sistema patriarcal, que elles al final acaben exercint violència, però moltes d'elles també han estat víctimes d'això. Mm-hmm. Per tant, és un procés complexíssim, no? Jo crec que també és molt difícil, com deia l'Ariadna, el rol, el vincle entre la mare i la filla i el rol d'aquestes dones en aquesta societat.
Sí, a més hi ha una cosa aquí de que, o sigui, al final el tema del matrimoni és una decisió comunitària, no és individual. Per tant, pot més el fet de que la noia compleixi el patró que se li ha marcat a nivell cultural que no la decisió pròpia de voler fer una altra cosa. I per no perdre aquest honor, no?, del que l'Alba ha dit, doncs, si cal violència, hi ha en algunes nenes de les que parles de que han tingut una infància, bueno, com podríem tenir, bueno, mitjanament normal. Què passa quan comencen a pressionar i comencen a rebel·lar-se i a dir, això no, vull fer això, no? A prendre decisions. Què passa? Que aquí l'hem de frenar. Si la podem frenar a nivell verbal, doncs començaran amb, bueno, amenaces, coaccions, fins al punt d'arribar la violència física, no? De que hi hagin famílies de que no hi havia un tema de violència, però perquè tu no surtis del camí que nosaltres t'hem marcat i que no ens deixis amb una mala imatge a la comunitat, farem el possible, no? I després sents testimonis totalment aberrants que aquestes noies han de viure.
Que difícil l'equilibri, entre les pròpies arrels, la pròpia cultura a casa i després la cultura del país d'acollida. És molt complicat aquesta lluita per aquestes noies.
Sí, és molt difícil, perquè a més elles provenen, el que deia l'Ariadna, no?, d'aquestes comunitats que en diuen comunitats familistes, que és quan la família és la que et prové de tot, no? No és tant l'Estat o no es concep aquella idea que hi ha serveis socials o serveis que, no?, o polítiques públiques, és la concepció de dir, ei, entre nosaltres ens ho hem de fer tot. I per tant, no?, allò que comentava l'Ariadna d'aquest rol identitari de comunitat és molt important preservar-la, perquè és al final el que t'està salvant la vida, el que et permetrà tenir una vida, no? Llavors, clar, tu t'eduquen així, però per altra part estàs creixent en un entorn, el que t'estan dient, no?, que vius en un espai, doncs, lliure, democràtic, en el que hi ha igualtat, que a veure, que nosaltres també, doncs...
Hi ha camí per fer, encara.
Sí, tenim moltíssima feina, vull dir que s'ajunta una mica tot, eh? Però en aquest cas és cert, doncs, que, bueno, que elles han d'intentar conjugar les dues motxilles, no?, les dues motxilles identitàries, i això és molt complex.
Són noies, penso, que han viscut en un entorn familiar que no han pogut decidir mai, per tant, passen a un altre entorn familiar que tampoc podran decidir, i què passa quan ens arriben a nosaltres, no?, que moltes vegades no saben decidir, no?, i fins i tot nosaltres quan fem l'acompanyament aquest mes al dia a dia, em sobta no veure això de que els hi costa decidir de fer això, i moltes vegades no, m'ho feu vosaltres, no, em truqueu vosaltres, i penses, clar, és que al final, no?, hi han hagut unes dinàmiques educatives que no els han empoderat gens, i després passen a un altre nucli familiar que tampoc, i a més reben violència, no?, tenim la violència del matrimoni forçat a nivell familiar, i després a més, no?, violència per part de la parella. I si a més, no?, un perfil socioeconòmic baix, vull dir, és que hi ha tota una sèrie de vulnerabilitats, que, ostres, aquestes noies acaben sent moltes vegades, doncs, les últimes de les últimes, no?, i dius, ostres, realment, per això el nostre nom de valentes, no?, perquè quan realment fan aquest pas, deixen enrere moltíssimes coses, però que, clar, és una motxilla que si no es treballa...
A Valentes i acompanyades d'Ariadna, vosaltres feu una feina extraordinària, és una associació pionera a Catalunya en la lluita per posar fi al matrimoni forçat. Quan us arriben aquestes noies, us arriben per voluntat pròpia, perquè algú ha donat l'alerta? Quin tipus de servei els oferiu? Quins serveis teniu?
En tema de derivació tenim diverses vies, no? Una part més de vies formals, com poden ser doncs, serveis socials, centres educatius, sobretot, i cada vegada allò que dèiem dels menors, ens estem trobant que en un mes i mig hem tingut no una allau, però que cada vegada van sortint més. Després els Mossos d'Esquadra també ens fan derivacions, centres de salut, alguna treballadora social del CAP. Després alguna sí que ens ve per iniciativa pròpia, que ens coneix a través de les xarxes, ens escriu. Ve també per altres usuaris, o sigui, altres noies que estiguem atenent, que coneixen a la cosina, a l'amiga, i ens arriben per aquí. Un cop ens arriben aquí, nosaltres el que intentem és oferir-los un acompanyament, vale? Per una part més atenció psicològica i per altra un acompanyament més social, no? Més integral, en el sentit de formació laboral, d'habitatge. Nosaltres, afortunadament, doncs, tenim ara mateix 3 pisos on podem acollir a noies. Algunes doncs, són noies que soles, diguéssim, i algunes sí que amb fills. Per tant, intentem, no?, donar un acompanyament integral perquè aquestes noies en un període de temps es puguin empoderar i siguin completament lliures, no? Que al final nosaltres, així en metàfores, que dibuixin el seu projecte de vida, no? Ja que no l'han pogut fer, que el puguin fer amb nosaltres. I clar, a vegades trobes amb històries realment, realment molt dures i que et fan 4 passos enrere, 2 endavant, tu com a professional penses estic entrant bé, no? Per això és important la nostra figura de la referència. Des de l'associació hi ha noies que han passat per un matrimoni forçat i que el que ens fan és ajudar a les noies que arriben a parlar amb elles, a fer-los un acompanyament, que al final, jo segurament que com Ariadna, les meves companyes arribaran d'una manera, però segurament que l'Aia, la Cumba, la Sàdia arribaran d'una altra, no? Al final empatitzaran molt més si t'estic explicant les pressions familiars. Jo t'ho puc donar un tipus d'acompanyament, però les referents un altre. I per tant, penso que és important que aquestes noies es converteixin en referents, no? Perquè al final elles, amb el seu patiment, malauradament, estan trencant i estan fent una revolució, que passa que no és visible aquesta revolució, no?
Com són els marits?
Nosaltres no parlem directament mai amb els marits. Ens trobem en què les noies quan ens arriben o bé s'ha d'evitar el matrimoni o bé ja es volen separar. Les que ens han arribat, almenys des de l'experiència de Valentes, vull dir, l'Alba possiblement pot donar-ne altres exemples, nosaltres, els que ens han arribat majoritàriament han sigut per tema de violència de gènere. O sigui, és el que dic, ens arriben moltes vegades més amb temes de violència i que a partir d'aquí han rescat i han vist que hi havia un matrimoni, però que hi ha hagut violència entre la parella. Per tant, s'ha continuat exercint aquest control i aquesta violència dins el matrimoni. Jo no tinc més experiència d'aquesta o no puc explicar res més. No sé si tu, Alba...
Bueno, clar, aquí hi ha aquesta doble victimització en el sentit que en moltes ocasions ens trobem, que també el que comenta l'Ariadna, molts d'aquests casos emergeixen com a situacions de violència en la parella, i hi ha altres situacions en les que els homes, per exemple, també poden dir doncs, que s'han sentit o s'han vist obligats a contraure aquell matrimoni. Però clar, això també és important contextualitzar-ho, perquè al final ells tenen la possibilitat, en ocasions de dir, bueno, t'has de casar amb aquesta persona perquè és la teva cosina i, per tant, ens interessa familiarment poder preservar doncs, determinats béns que tenim familiars, però ens interessa com a comunitat que et contreguis matrimoni amb aquesta noia. Però tu, encara que casis amb ella, tu pots seguir fent la teva vida. A més, tu podràs, en un moment donat, tenir o més dones o podràs anar amb altres dones. Val? Per tant, al final, ella passarà a dependre de tu. Tu, com a home, seràs l'home de la família i, per tant, tu podràs decidir. Llavors, jo crec que això és important saber-ho, perquè, evidentment, hi ha nois que es troben a la tessitura de veure's obligat a casar-se amb aquestes situacions de matrimoni forçat, però és cert que el matrimoni forçat en essència té unes arrels que són absolutament patriarcals i per tant les conseqüències finals que acaben suposant a una dona són molt diferents que les conseqüències que acaba suposant a un home, no únicament per la violència que ells poden exercir, perquè hi ha homes que potser no són violents, però a vegades les sogres, no?, o els sogres o les cunyades o els cunyats poden ser molt agressius també amb aquesta noia.
L'estructura, clar.
És l'estructura, no?, d'alguna forma. Per tant, jo crec que és important donar visibilitat a això, perquè també és una realitat que passa, però també és cert que a vegades hi ha hagut gent doncs, que diu, bueno, és que també afecta, ja, però és que l'estructura en essència del matrimoni forçat, l'objectiu que té és el control de les dones.
Precisament, lligat a això que dius, nosaltres hem parlat amb dos nois, el Hadi i el Bax, que ha entrevistat la nostra companya Mònica Roca, i que ens han explicat que ells també reben molta pressió per part de la comunitat, tot i això que reconeixen que si ells diuen no, és un no. D'una banda expressen que el fet d'haver nascut aquí tenen una mentalitat diferent als seus pares i hi ha coses que ni se les plantegen, però de l'altra no descarten acabar casant-se amb dues dones per pressions.
En Hadi i en Bakari són dos nois que formen part del moviment Afrobanyoli Social, un col·lectiu que treballa per donar a conèixer la comunitat africana al Pla de l'Estany i també reivindicar el seu paper. En Hadi i en Bakari parlen a títol personal.
Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti.
Jo estic casat. Sí, fa 4 anys ja. Vaig casar amb 30 anys per la meva comunitat, per la meva gent, és com supertard.
Bakari Tunkara, 34 anys, treballa com a moliner en una fàbrica de pinso i d'auxiliar en una residència per a la gent gran, membre del col·lectiu Moviment Afrobanyolí Social.
Casar-nos és com part de la vida, que s'ha de fer, no? No importa si tens prou diners o has de preocupar dels nens, si teniu nens en el futur, com has d'educar. Simplement ja tens 18 anys, 20 anys, ja és l'hora de casar, fer fills, que és molt important.
A casa meva ens hem trobat amb aquesta situació que ens pots en casa amb aquesta persona. Són ja han presentat pretendent.
Javi Macalou, 25 anys, estudiant de quart curs de pedagogia, membre del col·lectiu Moviment Afrobanyolí Social.
Per la forma en què em moc dintre la comunitat i per les amistats que tinc, realment no em parlo d'aquesta temàtica, ja que la mentalitat que mantenim totes que són amics meus i tal, és una mentalitat més arraigada del que hi ha aquí, no pas a la tradicional. Sí que veient amics o coneguent cases dintre la comunitat, crec que és molt més fàcil per un home dir que no pas una noia.
És que estem parlant d'una comunitat, d'un poble que on tothom tenen la mateixa filosofia. No és un tema que dius, germana, estàs feliç amb el teu home? O com veu la vostra relació?
Crec que al final el pensament aquest és dintre de la comunitat, dintre de la família i tal, és molt, molt, molt divers.
Mustang, Denis Gamzé Argiban, 2015.
Te juro que soy virgen.
¿Y dónde está la sangre?
No lo sé.
Venga, enséñanos la sábana, hijo.
Esperad un momento. ¿Y ahora qué les digo? ¿Dónde está la sangre?
Evidentment, les conseqüències dels matrimonis forçats en les noies són demolidores a nivell físic i mental, ho comentàvem abans, violències de tot tipus, amb braços forçats. Sí. Però, clar, també hi ha un altre punt aquí a incloure, com aquesta prova de virginitat, no? O sigui, aquesta vergonya encara, sí, no? De passar aquesta prova, això també continua passant.
Sí, bueno, és que, a veure, històricament, no tan sols aquestes comunitats, això també és algo que ens interpel·la com a societat a nivell internacional, que ha representat la virginitat de les dones i és el que construï l'honor de les dones, i per tant nosaltres també encara ens passa, i ho dic a vegades per fer paral·lelismes amb la nostra societat, perquè hi ha coses que en essència canvia la forma, però en essència són iguals. Encara vas a un institut i a vegades es fan aquest tipus d'exercicis i els nois, per exemple, lluiten entre ells a veure qui ha estat el primer que ha perdut la virginitat. En canvi, quan fas la mateixa pregunta al grup de noies, totes esperen a veure qui és la primera que diu, i a partir d'allà totes pugen l'edat, no? Perquè és com que encara la nostra actitud sexual quan perdem la virginitat pot tenir molt a veure en com ens comportarem sexualment i per tant tindrà més a veure amb el nostre honor, serem millors o pitjors dones. I el tema de la virginitat en aquestes situacions també és una pressió extrema, no? De fet, hi han hagut algunes noies que com a acció de resistència davant de totes aquestes pressions és col·lectivitzar, no? D'alguna forma arribar a veure el concepte de politització en el sentit de dir, fem alguna cosa conjuntament. I recordo que haver-hi en un moment donat, quan hi havia moltes pressions cap a un grup de noies, val? Totes van començar a decidir tenir relacions i van haver-hi embarassos, o sigui, alhora, com col·lectius, val? Com a forma de resistència a les seves comunitats, de dir, nosaltres no volem acceptar això, no? I per tant, trenquem amb el precepte més bàsic, que és aquesta virginitat, i totes estem fent això perquè col·lectivament ens estem resistint a aquesta pressió comunitària, no?
Un dels objectius de l'estudi que heu realitzat és ajudar a millorar la detecció de casos per poder fer prevenció i també ajudar els professionals de com tractar-los, vaja. Escoles, policia, serveis socials. Nosaltres hem parlat amb un professor d'Olot que fa classes d'hostaleria i que es va trobar tot sol i sense saber a quines portes havia de trucar quan una alumna que havia estat obligada a casar-se li va demanar ajuda de forma desesperada. És el Biel Mussol, professor d'inserció laboral a Olot.
Aquesta alumna em va manifestar que s'anava a casar, que el seu futur marit vivia a París i que, per tant, ella marxava a París i havia de deixar el curs. Jo en aquell moment no tenia ni idea de la problemàtica dels casaments forçosos, no sabia com actuar i li vaig dir que, de moment, no es preocupés, que podia comptar amb mi pel que fos, que m'escrivís si mai tenia algun problema i que jo no la donaria de baixa perquè si mai tornés pogués continuar el curs. Just el dia que va començar el confinament i van tancar les escoles per al tema coronavirus, que aquesta alumna em va enviar un missatge dient que no podia més, que estava patint molt a París, que el seu marit la violava constantment, que no havia sortit encara de casa, que no es podia trobar amb ningú perquè ella no parlava francès i estava tancada a casa i que, sisplau, l'ajudés a marxar d'allà i escapar-se. Jo en aquell moment vaig com aterrar i vaig dir, hosti, doncs realment la situació era molt més greu del que inicialment m'havia pogut semblar i em vaig dedicar a buscar recursos perquè jo no tenia ni idea de com actuar. Després el que vaig fer va ser trucar a serveis socials, era la tarda, serveis socials ja estava tancat, no vaig poder contactar amb ningú. Després va ser quan em vaig posar en contacte amb Valentes i Acompanyades i em van assessorar dient-me quin era el procés que havia d'anar seguint i com ho podíem fer per treure-la d'allà. Va haver-hi un dia, al punt d'inflexió, on ella em va enviar un missatge dient que li havia explicat al seu marit, que el seu marit l'havia fet fora de casa, el marit la va deixar tornar a entrar, però ella a la nit em va enviar un missatge dient-me que patia molt per la seva vida i per la seva integritat perquè no sabia què li podia passar. Després, jo desesperat, vaig decidir comprar un bitllet de bus París-Barcelona i vaig dir, mira, t'he comprat un bitllet de bus, surt d'aquí 3 hores, has d'aconseguir arribar a l'estació de bus. I via trucada, quan el marit va marxar a treballar, ella es va escapar de la casa i la vam anar guiant via trucada, jo amb el Google Maps, i ella anava cantant als carrers i vam aconseguir arribar fins a l'estació de bus.
També hem parlat amb els Mossos d'Esquadra.
Pel que fa a l'estadística policial, en aquest cas des del 2010, hem treballat amb 169 casos.
Rosa Negra, cap de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana de Girona, dels Mossos d'Esquadra.
I en concretant-ho, l'any 2020 vàrem tenir 18 casos, d'entre ells 14 eren majors d'edat i la resta, els 4 casos que queden, eren menors. Evidentment, aquí hem de distingir dos casos, no? El cas de que sigui una menor, que aquí fins i tot des de l'àmbit del treball en xarxa aquí sí que no ens la podem jugar i sempre orientem els professionals que davant de sospites que això ja es posi en coneixement dels professionals d'infància perquè puguin valorar la situació de risc dintre la família. Però, esclar, quan ja tenim persones majors d'edat, aquí hi ha d'haver-hi la voluntat de la víctima de demanar ajuda. Llavors, hi haurà vegades que voldran denunciar i demanar ajuda policial i judicial i altres no.
A Catalunya, Alba, tenim un protocol pioner perquè els professionals detectin aquests casos. Explica'm de què va.
Bueno, el protocol, el primer protocol que existeix a tot Catalunya és el protocol de Mossos d'Esquadra. Llavors, la demarcació de Girona creen el seu propi protocol de la xarxa i ara fa, abans de la pandèmia, es va fer públic el protocol de Catalunya, val? Que té a veure amb tots, interpel·la a tots els actors de la xarxa i també, evidentment, a totes les entitats que puguin treballar, que tenen un paper important, no? Amb això, perquè jo crec que aquí també hem de ser conscients de que aquí hi ha un problema, també, institucionalment. Valentes i Acompanyades són una referència, pràcticament són de les úniques que estan treballant aquest tema, però perquè hi ha un buit institucional. O sigui, les polítiques públiques haurien de donar resposta a això i entitats com Valentes i Acompanyades fa molts anys que estan treballant. Però era molt important posar negre sobre blanc, sobre què havien de fer, perquè és el que dèiem. El problema que tenim és que no estem detectant casos i, per tant, teixir d'una forma molt clara un protocol que d'alguna forma no doni resposta a aquests interrogants com ara molt bé explicava aquest professor, no? Per tant, d'alguna forma, aquest protocol intenta explicar des de la prevenció que s'ha de fer, no?, per evitar aquestes situacions, com els hem de detectar, com hem d'atendre aquestes situacions i com podem ajudar en el procés de recuperació d'aquestes noies.
A nivell de denúncies, Ariadna, què expliquen les noies? És a dir, quan van a denunciar, si és que ho acaben fent, perquè no totes ho fan.
No, nosaltres ens trobem que moltes no denuncien i no es presenten amb els Mossos d'Esquadra i diuen els meus pares em volen casar. A les que ens arriben, com he dit abans, ens arriben a través d'un tema de violència i sí que en algun moment, no, quan hi ha hagut una noia que realment s'ha revelat molt, pues sí que no, pues l'han pogut tancar en una habitació o han pogut agredir-li, que per tant a partir d'aquí es veu obligada, no, a fer denúncia, però hem de ser conscients que clar, aniran a denunciar la seva família, és que costa molt, per això dic que és important i com ha dit l'Alba, no, és que és molt complexa aquesta realitat, perquè tu aniries a denunciar els teus pares de que et volen forçar? És complicat, no? I des de fora, no, des dels ulls segurament nostres, és com, bueno, però si hi ha una violència ja, però és que són els meus pares, no? I costa que arribin. El que passa que jo crec que és molt important la feina de prevenció i de detecció. Al final tots els agents del territori han de ser detectors, perquè hem de fer feina de prevenció, perquè si no, no podrem tapar forats, no? Evidentment que falten polítiques i penso que s'han de posar més recursos econòmics per intentar treballar per aquí, no? Però sí que és veritat que hi ha d'haver una feina de prevenció en què no arribem a que les famílies, no? Que les famílies també els hi donem l'oportunitat de que puguin anar canviant de mica en mica aquest discurs. Entenem perfectament que quan una pràctica cultural està molt arrelada és molt difícil canviar-la, fa temps enrere també hi era, no? Aquí el que passa que, bueno, crec que les famílies hi tenen un paper important. Ara bé, hem d'anar en compte, a vegades, treballar amb certes famílies perquè també et diran el que vols sentir, i això ens ha passat, que no, diuen que no, i després a l'hora de la veritat fan el que ells creuen que han de fer, no? Però en temes de denúncia és complicat. Si hem d'esperar que arribin les noies a denunciar, ens quedarem a mig camí i al final no els podrem atendre.
Una de les conclusions, vaja, de l'estudi després de llegir-lo és que la majoria de les dones que ho han entrevistat se n'acaba sortint, i això també s'ha de potenciar i s'ha de poder dir, Ariadna.
Sí, tant, i nosaltres realment, no, que quan veiem, no, aquests processos d'èxit és fantàstic, no? A més els veus amb elles que després, si es casen, si no es casen, és igual, però almenys ho faran d'una manera totalment lliure. I una altra cosa important, que segurament si s'acaben casant, es podran separar si volen, o sigui, ja veuran aquesta, no? De dir, bueno, doncs ha arribat un moment en què tinc la llibertat de dir, mira, em puc separar, no? El que passa que nosaltres, per exemple, crec que els processos d'èxit no és una mica únicament de valentes, sinó és per el suport de tota la xarxa que tenim aquí, començant per l'Alba, que sempre ens ha recolzat amb tot, una xarxa que hem teixit en aquí, tant amb les universitats, centres educatius, o sigui, realment subdelegació del govern, Mossos, vull dir, al final, què és el que tira endavant, això, no? Que al final tots els agents socials hi formin part.
Si ara alguna noia que es troba en aquesta situació ens està escoltant, què pot fer? Què li aconsellaries de fer?
Bueno, si ella es veu amb la força de poder-se posar en contacte amb nosaltres, pues seria fantàstic, i si no, que ho pugui verbalitzar o explicar en aquella persona que li tingui més confiança i que sense cap mena de por ni de pudor, perquè segurament si nosaltres donem força a la resta dels gens perquè ens arribin aquests casos, serà la manera de que pugui rebre ajuda. Però sobretot, ja sé que és molt típic i tòpic dir sense por, però que realment amb algú que hi tingui confiança, que ho pugui verbalitzar, i a partir d'aquí nosaltres serem sempre el més curoses possible perquè no se senti amb més risc.
Gràcies per tota la feina, Alba Alfageme, psicòloga especialitzada en temes de violència sexual i victimització i coautora de l'estudi La realitat dels matrimonis forçats a Catalunya, i Ariadna Vila, psicòloga i coordinadora de l'associació Valentes i Acompanyades. De veritat, molt, molt bona feina. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Sonita, Roxare Gemagami, 2016.
Ja veus que parla de la tradició afganesa de vendre les noies per casar-les dels pares que cobren per les seves filles. Creus que això farà canviar alguna cosa? Creus que farà que s'acabi?
És el nostre costum. La tradició continuarà.
Mare, germana i filla d'aquí, àvia, companya de lluita i camí.
Cada any, 12 milions de nenes casen o són casades per sota dels 15 anys. O sigui, una cada dos segons.
Antoni Pérez, director de l'ONG Save the Children Catalunya.
Les zones del món on la problemàtica és més grossa és en el sud-est asiàtic, ara mateix, en Àfrica Occidental i Central, en Latinoamèrica i el Carib. Aquests serien com els tres grans focos, no? matrimoni infantil és tal volta una de les pitjors esclavituds, no?, per als infants i els adolescents d'arreu del món. És un fenomen molt complex que es té que afrontar des de molts punts de vista, no? Però aquest és un tema que a nosaltres ens agradaria o ens agrada treballar per tal de fixar-la a la legislació de cadascun dels països. Vull dir, és un treball molt d'incidència política i canviar les legislacions dels països i que tenen que ser els principals garants de drets, no? Som, serem i riurem com ales lliures al vent. En temps de Covid, la temàtica s'ha agreujat perquè les noies en molts casos es veuen com una càrrega, no?, per a les famílies. Llavors, davant de la baixada de possibilitats de caire econòmic, moltes famílies, o sigui, les treuen de sobre, no?, intenten casar-les, no?
Solidaris. Mercè Folk.
Veneno en mi baix, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diablo, paseo por tus calles.
Soc molt més forta, soc molt independent i tinc moltes ganes d'explorar moltes coses i jo crec que totes les noies han de ser valentes per fer-ho.
Quan m'han passat tot això, estava molt malament. No confiava a mi mateix, deia que mai estaria, o sigui, per exemple, tornar a estudiar, ara està treballant de lo que m'agrada, mai he pensat fer-ho. Jo pensava, ja està, em quedo a casa, ja no hi ha més.
Coratge. En el meu cas, és la meva passió per saber estimar, i a mi el que més m'ha ajudat és a desenvolupar la meva intel·ligència emocional. I crec que ser una dona independent et dona molta força per viure.
Jo el que diria és que si hi ha una dona, una noia, que està sent amenaçada, coaccionada, que pateix agressions verbals o físiques, que no té llibertat per decidir amb qui contraure matrimoni, o que potser ja l'han casada i vol fugir d'aquell nucli familiar, o té por de represàlies, doncs que en aquest cas ha de saber que Mossos d'Esquadra estem preparats per treballar contra aquest tipus de violència.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, la producció Dolors Joanola, la part tècnica Pep Lluís Blázquez, Ferran Guerrero i Ismael Cebrián. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fuera de mi inmerso el centro como saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco, quédate conmigo, fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste negro no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegadito un rato. Te sufrí, ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera? Veneno en mi valle, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diablo, paseo por tus calles. Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Cerrito medalla pa' convertirme de oro y olvidar todas las rayas que te borraste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placeres. Yo callaré, me dijiste no fallaré. Tuviste la belleza. Te hace falta coraje.